Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. A partir d'avui aprofitem el temps suau perquè les coses canvien ja demà. Demà notarem fred de valent. Ara ens ho explica en Dani Ramírez. Abans, però, copsem les temperatures que tenim ara. Neus, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ens llevem amb 9 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Mieres, 10 a Girona, 11 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Banyoles. En tenen 12 a Anglès i a Figueres, 7 a Ripoll i a Vic, 5 a Vall de Núria i 2 a Das.
Com serà el temps per les properes hores, Dani?
Avui el temps encara no canviarà gaire, tot i un augment dels núvols a la tarda. Ahir vam arribar a 18 graus de temperatura màxima pel que fa a Vic, també a Olot, amb una mínima de 9-10 respectivament. Per tant, de nit no fa gaire fred. Avui potser baixa un parell de graus de temperatura nocturna i el dia es presentarà variable, mig ennuvolat, amb clarianes, amb sol, algun tel de núvols prims, alguna boirina, però no gaire boira. I a la tarda, doncs, sembla que s'ennuvola més a l'interior, comarques del Pirineu, Ripollès, Cerdanya, pot caure alguna gota, ben poca cosa, de cara al vespre si neva molt poquet a 2.000 metres. I el canvi de temps es va confirmant per divendres. Divendres serà un punt d'inflexió en aquesta tardor perquè ens portarà una baixada de temperatures al llarg del dia, per tant, al matí no farà gaire fred, però al vespre notarem aquesta forta refrescada que sobretot ja dissabte la notarem de ple a tot arreu. Per tant, arribarà un front, aquest front de divendres, que s'avança una mica. Ja podrien caure xàfecs al migdia, cota de neu 1.800 metres, i a la tarda i al vespre s'embolica. Més pluges, més tempestes a qualsevol indret de Girona, preferentment al litoral, prelitoral i al Pirineu. Cota de neu baixant ràpidament aquest divendres cap als 1.400 metres. Entre la tramuntana, forta ja a la tarda i la nit, i sembla que també dissabte serà un dia de tramuntana intensa, amb aquest ambient molt més fred, més de tardor, pràcticament d'hivern a les muntanyes, i a la tarda dissabte no descartem algun xàfec al voltant de les Guilleries, el Montseny, Collsacabra, la Selva i potser el sud d'Osona.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52.
Entrem a matèria. Titulars de la jornada, encara la crònica judicial molt protagonista perquè el policia nacional que va matar la parella Olot és culpable d'assassinat i ha estat condemnat a 17 anys de presó. L'Audiència de Girona dicta sentència de viva veu després del veredicte del jurat popular.
En el vaciado del móvil de Irene se encuentran archivos de audio donde César manifiesta que no le importaría matar a 7 u 8 personas y después pegarse un tiro. Y otro tipo de amenazas, como te voy a quemar la casa.
El veredicte conclou per unanimitat que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets al cap i al coll de la víctima sense possibilitat de defensar-se. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per demostrar el seu domini i superioritat i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica. Avui és el nostre tema d'obertura, però la crònica judicial també passa per l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que es mostra sorprès i sobretot més tranquil davant la repetició del judici contra els membres de la mesa del Parlament de l'any 2017, de la qual ell, recordem-ho, en formava part.
El Suprem ha obligat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a repetir-lo perquè entén que dos dels magistrats van ser parcials. L'alt tribunal català havia condemnat els membres de la mesa liderada per Carme Forcadell per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que van concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Són declaracions a Radio Lot.
El que per mi suposa des d'un punt de vista polític és molt positiva aquesta sentència, en el sentit de que tinc dret a que se'm jutgi amb els criteris bàsics homologats a nivell europeu i que cap tribunal d'alguna manera prejutgi una decisió i d'alguna manera tingui ja una opinió preconcebuda. De fet, el president del tribunal ja havia fet manifestacions contra l'independentisme.
La policia municipal d'Olot multa 7 persones per no utilitzar correctament el patinet elèctric. Ho ha fet en aquesta última campanya de sensibilització sobre l'ús d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. També han pogut veure un canvi en la tendència dels infractors, ja que, atenció, ara no són els més joves els que cometen infraccions, sinó que són els adults d'edats compreses entre els 21 i els 30 anys.
Patinets elèctrics, els BMP, que en diem tècnicament que són aquests vehicles que compleixen unes condicions que són sobretot patinets elèctrics que poden anar a una certa velocitat, sobretot. Diguem que és un element molt nou als carrers de les ciutats en general del món, i en el nostre cas fa un any i mig, gairebé dos anys, vam aprovar ja un reglament per tal de que la policia pogués treballar ja en quines condicions aquest patinet es pot moure per la ciutat i perquè la gent veiés com podria utilitzar aquests nous vehicles.
Avui també són notícia els bombers perquè el Departament d'Interior investiga l'errada d'un equip de respiració que va deixar sense aire un bomber en un incendi a Olot, recordem-ho, el 10 de novembre.
Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fonts del departament de CN, han desvinculat aquest cas dels problemes amb els manòmetres que es van fer públics a principis d'any i que van obligar, recordem, a revisar tots els equips i comprar-ne de nous.
Bé, més coses. El primer cigarreta del dia és el més contaminant per un fumador, ho ha dit el doctor Anton Obrador a Ràdio Olot, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, que precisament es celebra aquest dijous. Segons Obrador, aquesta és la principal causa de mort entre homes i dones a Espanya, només perquè us en feu una idea. En el que portem d'any se n'han detectat més de 30.000 casos. Gràcies als avenços de la ciència, si es detecta a temps, més de la meitat dels pacients es curen. El càncer de pulmó no només és perillós per les persones fumadores, sinó per aquelles que conviuen en un entorn de fum habitual.
El més important és el primer del matí, que es fuma de forma més intens i es xucla molt més per inhalar aquests productes tòxics. Per què? Perquè durant la nit els elements tòxics que hi ha a la sang que creen l'addicció amb la persona han baixat i, per tant, els tens que tornar a pujar un nivell. Després, l'única cosa que fan els fumadors és mantenir uns nivells periòdics durant el dia i aleshores portar aquest ritme de fumar cada hora, cada dues hores, per mantenir els nivells estables. A la nit tornen a baixar i al dematí els tornem a augmentar una altra vegada i fumant més intensament.
I avui també és notícia que ja es pot visitar l'exposició Itineraris Literaris al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Es tracta d'una exposició de la Diputació i la Universitat que vol mostrar una col·lecció que va començar a fer camí l'any 2008 i que reuneix gairebé una trentena de títols.
I en esports, un bon Olot resisteix 81 minuts contra l'Andorra. Un gol de Bakis a la recta final va tombar un pla de partit que havia sortit a la perfecció fins aleshores.
Els olotins havien anul·lat els andorrans i fins i tot havien tingut l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. S'acaba així el trajecte a la Copa Catalunya i l'Andorra jugarà la final contra el Badalona Futur.
Jonathan Risueño està especialment satisfet.
El plan de partido, la verdad, que ha sido el que sabíamos que iba a ser, el que habíamos planeado. Muy contento por los chicos, creo que han hecho un gran trabajo. Creo que hoy se ha podido ver ya, sobre todo lo que más contento estoy, aparte de lo táctico y todo eso, el tema emocional, ¿no? Creo que se han quitado ese peso de encima y han hecho un partidazo de tú a tú, y estoy sobre todo muy contento por ellos, porque creo que han estado a muy buen nivel todos y creo que se merecían hacer un partido así, a pesar de que el resultado haya sido negativo.
I nou repte gran per l'hoquei Olot, derrotar el líder a casa. El Mataró, actual primer classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, serà el rival dels olotins aquest proper dissabte.
Els de García i Piera volen seguir amb les bones sensacions i derrotant a un equip que encara no ha perdut en aquest inici. Ha aconseguit 4 victòries en 4 partits. Ferran Sacresti i Matías Reixac són dubte pel partit que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot a partir de les 8 del vespre.
Escoltem el tècnic de l'Olot, Jordi García.
Veiem que el Mataró ha començat fort, que ha començat amb bona dinàmica i, bueno, ens esperem un Mataró molt ofensiu, un equip que pressiona molt a sortida de bola, que a més fa molts dos per uns a balles, que juga tres tios a baix a molt ofensius, que tenen unes transicions i uns contraatacs que els acaben molt bé, vale? Tenen jugadors amb gol.
Partit que podreu seguir en directe a Ràdio Olot, igual que el proper enfrontament de la Unió Esportiva Olot previst per aquest proper cap de setmana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia. Per avui, d'afectacions viàries, tenim de carrers tallats, el carrer Alt d'Altura, el carrer Desemparats i el carrer Joan Oliver amb Pere IV. De reserves d'estacionament en tenim el Ramon Casas, el Calde Lluís Casademont, el Josep Ayats, el Casimir Plana i l'Avinguda Sant Joan. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Setmana molt marcada pel judici al policia nacional que va matar la parella a Olot. Finalment s'ha declarat culpable d'assassinat i condemnat a 17 anys de presó. L'Audiència de Girona ha dictat sentència de viva veu després del veredicte del jurat popular. El veredicte conclou per unanimitat que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets al cap i al coll de la víctima sense que ella es pogués defensar. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per demostrar el seu domini i superioritat i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica, Neus.
Segons el veredicte, la víctima no sabia que la seva parella dugués la pistola quan es dirigia al seu domicili de matinada després d'haver tingut una discussió aquella mateixa nit. El veredicte aprecia l'agreujant de parentiu perquè l'acusat i víctima tenien una relació sentimental de feia més d'un any. A l'hora d'argumentar-ho, el jurat popular ha posat el focus en els missatges i els àudios que es creuaven i on l'acusat deia a la víctima que l'estimava com mai havia estimat ningú i li prometia que estarien junts. El veredicte argumenta aquí que, segons han declarat diversos testimonis, el judici, l'acusat era gelós i masclista i que hi havia hagut diverses amenaces i agressions cap a la víctima, com quan li va regalar una bala dient-li que portava el seu nom.
En el vaciado del móvil de Irene se encuentran archivos de audio donde César manifiesta que no le importaría matar a 7 u 8 personas y después pegarse un tiro y otro tipo de amenazas como te voy a quemar la casa.
El jurat popular ha apreciat dues circumstàncies atenuants. La primera, de reparació del dany, perquè ha consignat 88.000 euros per indemnitzar els fills de la víctima. L'altra, d'alteració psíquica. El veredicte considera aprovat que César Vegas va patir un trastorn mental de caràcter transitori que li va afectar lleument la capacitat volitiva com a conseqüència de l'unió de diverses circumstàncies, la seva personalitat i la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i cocaïna. Després de la lectura del veredicte, el fiscal Enrique Barata, l'advocada de l'acusació particular, Maria Monquilot, i el lletrat de la defensa, Carlos Carretero, han mantingut la petició de 17 anys de presó. El magistrat president del Tribunal Popular, Víctor Correas, ha dictat sentència de viva veu.
Con la concurrencia de las penas agravantes de parentesco del artículo 23 del Código Penal y de cometer hecho por razones de género del artículo 22.4 del Código Penal. Y con las circunstancias atenuantes, analógica de trastorno mental transitorio del artículo 21.7 del Código Penal.
També li imposa 5 anys de llibertat vigilada i fixen 400.000 euros la indemnització a pagar als dos fills de la víctima. El fiscal i les parts han renunciat a recórrer la sentència que la secció quarta ha declarat ferma.
No ens movem dels jutjats perquè l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, es mostra sorprès i més tranquil davant la repetició del judici contra els membres de la mesa del Parlament de l'any 2017, de la qual ell, recordem-ho, en formava part.
El Suprem ha obligat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a repetir-lo perquè entén que dos dels magistrats van ser parcials. L'alt tribunal català havia condemnat els membres de la mesa liderada per Carme Forcadell per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que van concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Informa Roger Isern.
En declaracions a la Ràdio Lot i la televisió, l'alcalde de Besalú diu que la sentència és molt positiva perquè es torna a la casella de sortida.
El que per mi suposa des d'un punt de vista polític és molt positiva aquesta sentència, en el sentit
de que tinc dret a que se'm jutgi amb els criteris bàsics homologats a nivell europeu i que cap tribunal, d'alguna manera, prejutgi una decisió i, d'alguna manera, tingui ja una opinió preconcebuda. De fet, el president del tribunal ja havia fet manifestacions contra l'independentisme.
Guinó ha afegit que la llibertat de queixar-se ha de prevaldre per a qualsevol ciutadà.
Per tant, tots aquests principis que són la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, la llibertat de protesta, la llibertat de queixar-se i la llibertat d'un procés just, tinc dret com a qualsevol ciutadà i el lluitaré fins al final. I per tant, ara en aquest moment, el que em trobo és que no estic inhabilitat, que no havia estat inhabilitat i que s'ha de començar, tal i com diu la sentència, i s'ha de posar el marcador a zero. Què significa això? Doncs mira, que jo porto pràcticament un any i mig havent complert una sentència de condemna per inhabilitació, perquè jo ja no em vaig poder presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, jo així he complert una part d'aquesta sentència per avançat, perquè no m'he pogut presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Però això no m'afecta a mi a nivell personal, perquè no hagi pogut presentar, perquè al final potser no m'hauria presentat.
Lluís Guinó diu que és molt important deixar clar que se l'ha jutjat com a membre de la mesa del Parlament del 2017 i no com a alcalde. La condemna inhabilita els membres de la mesa per un període d'un any i 8 mesos i a pagar cadascun una multa de 30.000 euros. L'alcalde de Besalú ha dit que la decisió del Tribunal Suprem demostra la politització de la justícia per part del TSJ de Catalunya i les mancances de criteri a l'hora de dictar sentència.
I parlant de política, els ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols i de Mer s'adhereixen a un conveni de col·laboració amb el Consell de la República. En una roda de premsa celebrada aquest dimecres a Sant Pol de Mar, la plataforma, que presideix Carles Puigdemont, ha explicat que aquest pacte implica ampliar a 5 els municipis que assessoren per fer contractació pública coherent amb el que defensa l'independentisme i facilitar l'ús de la identitat digital creada per l'entitat. Guillem Fuster és conseller d'Acció Econòmica i secretari del Consell de Govern.
Una cosa que aquest país necessita de manera urgent, que és sortir d'aquest dol que ha provocat la repressió espanyola i la desunió, si més no, pública i explícita en molts casos, d'una proposta estratègica del conjunt de l'independentisme, i per tant proposem per sota recosir amb el municipalisme i amb aquestes majories independentistes i republicanes a partir de propostes concretes i d'eines concretes, doncs el treball conjunt.
Pel que fa a l'ús de la identitat digital del Consell, Fuster ha reconegut que no és res més que un exercici de gimnàstica republicana, tot i destacar que és una eina que facilitarà processos participatius de democràcia directa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La policia municipal d'Olot multa 7 persones per no utilitzar correctament el patinet elèctric. Ho ha fet en aquesta última campanya de sensibilització sobre l'ús d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. També hem pogut veure un canvi en la tendència dels infractors. Atenció, ara ja no són els més joves, sinó els adults, d'edats compreses entre 21 i 30 anys. Aniol Puigverd.
Cada vegada es veuen més patinets elèctrics per Olot. Per això, des de l'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de la policia municipal, fan campanyes cada cert temps amb l'objectiu d'ensenyar el bon ús del patinet i de sancionar aquells que no l'utilitzin com toca. Aquesta campanya coincideix també amb l'època de Nadal, ja que és un regal que cada vegada és més freqüent i serveix també com a pedagogia per a aquells que puguin tenir aquest vehicle en un futur. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot és Agustí Arbós.
Patinets elèctrics, els BMP, que en diem tècnicament que són aquests vehicles que compleixen unes condicions que són sobretot patinets elèctrics que poden anar a una certa velocitat, sobretot. Diguem que és un element molt nou als carrers de les ciutats en general del món, i en el nostre cas fa un any i mig, gairebé 2 anys, vam aprovar ja un reglament per tal de que la policia doncs pogués treballar ja en quines condicions aquest patinet es pot moure per la ciutat i perquè la gent veiés com podria utilitzar aquests nous vehicles. I en aquest sentit sí que tenim, doncs, ens arriba des de molta gent de la ciutat, no? És una percepció que molts tenim de que és veritat, doncs, que encara, tot i que hi ha gent que n'ha anat aprenent i que porta bé aquests patinets i que es mou com toca, encara hi ha molta gent que no ho fa adequadament, no?
Dels dies 7 fins al 13 d'aquest novembre, la policia municipal ha dut a terme una campanya de sensibilització sobre l'ús del patinet que s'ha resumit en 74 vehicles aturats i 7 desancionats. Una de les infraccions que més s'han sancionat és la de circular sense casc de protecció, anar per la vorera o bé circular dues persones en el mateix patinet. A més, amb aquest estudi també s'ha pogut mostrar que l'edat dels infractors ha augmentat respecte a altres campanyes, ja que ara no són els menors d'edat o els més joves els que cometen més infraccions, sinó que són els majors d'entre 21 i 30 anys. El sergent de la policia municipal és Albert López.
Hem de recordar que els BMP són vehicles concebuts de sèrie per circular amb una sola persona, que és el conductor, i estan dissenyats per ser propulsats amb un motor elèctric i per córrer amb velocitats compreses entre 6 i un màxim de 25 km per hora. També recordar que aquests vehicles estan limitats a circular en vies on la velocitat màxima és 30 km per hora. Després hem de pensar que quan portes un vehicle d'aquests has de circular com si ho fessis anant amb un vehicle per la calçada, com si portessis un cotxe, el mateix. Has de respectar els semàfors i has de circular com la resta de vehicles i tens una sèrie de condicions per poder circular amb aquest tipus de vehicle.
No obstant, aquesta pedagogia que la policia municipal intenta inculcar en els conductors dels patinets també serveix per conscienciar-los sobre les multes que poden arribar a rebre per no fer-ne un bon ús. Les sancions poden anar d'entre els 80 i els 1.000 euros. A més, des del COS afirmen que s'ha de fer difusió sobre l'ús correcte d'aquests vehicles per xarxes socials, així com en xerrades en centres educatius per prevenir futurs conductors.
Marxem ara cap al Ripollès perquè la Generalitat posarà en marxa el proper 21 de novembre el servei de bus a demanda Clic.cat a la comarca. S'ha començat amb 4 línies que funcionaran de dilluns a divendres i que arribaran fins a 12 municipis.
La iniciativa millorarà la connexió entre Camprodon i Beget o Ripoll i Vallfogona, entre d'altres. Les reserves s'han de fer a través de l'aplicació Nemi, disponible a iOS i Android o per telèfon. A partir de l'any que ve està previst que es posin en marxa 4 línies més per millorar les connexions amb la Vall de Ribes. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha destacat la necessitat de fer arribar el transport públic a tot arreu i per a tothom.
El transport públic el volem a tot arreu i per tothom. I, per tant, els diferents llocs del país els adaptem a les necessitats i a la realitat. I aquí, en el Ripollès, creiem que el transport a demanda pot ser una bona manera per tal de donar resposta a les vostres necessitats.
Aquest sistema ja funciona a la Vall d'en Bas amb gran èxit.
Esteu escoltant els 5 minuts més, fem una pausa i de seguida parlem de salut, perquè avui és el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer de Pulmó i tenim algunes dades que posa la pell de gallina.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Atenció, perquè si ara esteu fumant, heu de saber que el primer cigarret del dia és el més contaminant per un fumador. Ho ha dit el doctor Anton Obrador a Ràdio Lot, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, que precisament es celebra avui dijous. Segons Obrador, el càncer de pulmó és la principal causa de mort entre homes i dones. Només perquè us en feu una idea, a Espanya, en el que portem d'any, se n'han detectat més de 30.000 casos. Gràcies als avenços de la ciència, però, si es detecta a temps, més de la meitat de pacients es curen. El càncer de pulmó no només és perillós per les persones fumadores, sinó també per aquelles que conviuen en entorns de fum.
Fumar no és saludable. És probablement una de les frases que des de ben petits escoltem més per començar a agafar bons hàbits. Gairebé a finals del 2022... la lliçó encara no s'ha après i molta població segueix fumant considerablement. Una acció que perjudica la salut i ho pot fer greument en forma de càncer. El doctor Anton Obrador, pneumòleg i especialista en aquest àmbit, explica que el primer cigarret del dia que fuma una persona és el que genera més contaminació.
El més important és el primer del matí, que es fuma de forma més intens i et xucla molt més per inhalar aquests productes tòxics. Per què? Perquè durant la nit els elements tòxics que hi ha a la sang que creen l'addicció amb la persona han baixat i per tant els tens que tornar a pujar un nivell. Després l'única cosa que fan els fumadors és mantenir uns nivells periòdics durant el dia i aleshores portar aquest ritme de fumar cada hora, cada dues hores, per mantenir els nivells estables. A la nit tornen a baixar i el dematí els tornem a augmentar una altra vegada i fumant més intensament.
El 55% dels casos són curables sempre que el cas es detecti preventivament. Els símptomes que poden sentir les persones es relacionen amb la tos, que pot augmentar quan la persona no fuma regularment o conviu en entorn amb fum després d'haver estat una persona habitualment fumadora. Per aquesta població, el 85% s'arrisca a patir un càncer de pulmó.
Actualment és una de les causes més importants del càncer de pulmó, que, com has dit, és el 85% de les persones que fumen, vull dir, poden tenir càncer de pulmó, afecta tant a homes com a dones. Les dones, vull dir, t'ha augmentat perquè t'havien entrat dintre del mercat del tabac, i és una malaltia molt greu perquè 2/3 dels pacients el diagnòstic es fa massa tard. Per tant, haurien de fer esforços per intentar mirar d'avançar el diagnòstic en fases més inicials, perquè després podríem tenir èxit en moltíssims pacients.
El doctor Obrador remarca que amb el que ens hem de fixar quan ens parlen de xifres de risc de patir un càncer de pulmó és en el temps que una persona du fumant.
Vull dir, tots aquests problemes de salut, quan una persona, vull dir, porta de 20 a 30 anys fumant, doncs a partir d'aquell moment comença a tenir riscs importantíssims de poder tenir un càncer de pulmó. Per tant, és el temps, i el temps i la quantitat de tabac que s'ha fumat, això és el més important. Clar, si una persona, vull dir, comença als 18-20 anys, vol dir que a partir dels 40-50, doncs començarà a tenir risc de tenir aquests problemes de càncer.
En el que va de 2022, a Espanya s'han detectat més de 30.000 casos de càncer de pulmó, el tercer tipus de càncer més detectat a l'Estat durant aquest any.
I ja que parlem de problemes pulmonars, el Departament d'Interior investiga l'errada d'un equip de respiració que va deixar sense aire un bomber en un incendi a Olot el passat 10 de novembre. La Generalitat ha desvinculat aquest cas dels problemes amb els manòmetres que es van fer a principis d'any i que van obligar a revisar tots els equips i a comprar-ne neus de nous.
En aquest cas també es tracta d'un problema amb el manòmetre, però no perquè es congelés, sinó per una errada mecànica, segons han explicat les mateixes fonts. A causa d'aquesta errada, el bomber d'Olot va quedar-se sense aire i es va haver de treure la mascareta respirant el fum de l'incendi. Va ser atès pel SEM, però de seguida es va poder recuperar. L'equip en qüestió està custodiat i en revisió per part d'una empresa independent. A Celrà es va produir també un altre incident amb un equip. La matinada de dimecres, un bomber del Parc de la Pera estava treballant en un foc en un habitatge a Celrà quan les flames ja estaven extingides. Estava comprovant les condicions de l'aire amb un detector de gasos quan el manòmetre del seu equip també va fallar, indicant diferents pressions. El bomber va sortir a l'exterior i també s'està revisant el material. Fonts d'Interior han remarcat que després de la crisi de finals d'any ara es pot seguir la traçabilitat de tots els equips i, per tant, es pot saber què s'ha fet i quan amb ells, de forma que és més fàcil detectar els possibles problemes.
Tornem ara cap al Ripollès, però per parlar de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Un estudi transfronterer integrat per científics catalans d'Andorra i França ha constatat que la presència de plàstics als rius del Pirineu és generalitzat, alhora que també ha arribat a indrets remots, com ara llacs d'alta muntanya, on no hi ha activitat turística. Han agafat mostres de diferents punts del territori a les capçaleres de rius i, en el cas de Catalunya, han detectat que el punt amb més presència de microplàstics d'aquest cas d'estudi és, atenció, a Setcases, al Ripollès. Just després de la depuradora, l'alcalde del municipi, Joan Casadevall, fa aquesta recomanació davant la situació de l'aigua.
Jo d'aquí a baix no agafaria ni em banyaria, ni evidentment ni agafaria ni aigua ni per cuinar, és evident, eh? Quan segurament abans, no? Abans es feia, vull dir, nosaltres quan anem aquí d'excursió, anem a fer muntanya, bevem les aigües i de moment no ens ha passat res a ningú, ni a la família, ni a ningú, ni a cap veí que coneguem, no? Però ara d'aquí a baix ja és més preocupant, això, no?
Una de les coautores, Helena Huasc, explica que cal un canvi de model de turisme sense residus d'un sol ús i redimensionant depuradores en espais on, en aquest moment, hi ha més afluència de visitants.
El que seria la contaminació real que tenim de plàstics no la solucionem amb la recollida que poden fer les brigades. Hem d'anar a reduir ben bé aquest consum de plàstics d'un sol ús, que hem vist que està bastant relacionat amb la presència, amb la contaminació per plàstics al mar. Hem d'anar a un canvi de model.
Segons Guasc, un dels aspectes positius ha estat descobrir la bona disposició dels diferents agents de la zona i la conscienciació que hi ha de la problemàtica dels plàstics. I a les últimes hores, també Girona s'ha pronunciat sobre què farà aquest Nadal amb els llums que decoren els carrers i places de la ciutat. Què en sabem, Neus?
Doncs que reduirà el nombre d'hores dels llums de Nadal que estaran encesos als carrers comercials i a punts estratègics de la ciutat com a mesura d'estalvi energètic. La regidora de promoció, Glòria Plana, Girona diu que la mesura té un doble objectiu.
Per dos motius. Primer de tot, perquè la gent de Girona doncs, gaudeixi dels seus carrers i dels seus barris ornamentats, perquè això augmenta la cohesió social i augmenta la dinamització econòmica també dels seus barris, i a la vegada doncs, atraure i consolidar la despesa a la nostra ciutat.
D'altra banda, enguany s'ha apostat per elements alternatius a la decoració lumínica, com les garlandes. El tret de sortida de la campanya de Nadal serà el 25 de novembre i s'estendrà fins al 6 de gener del 2023, Dia de Reis.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Ja es pot visitar l'exposició Itineraris Literaris al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Es tracta d'una mostra de la Diputació i la Universitat que vol ensenyar la col·lecció que va començar a fer camí l'any 2008 i que reuneix gairebé una trentena de títols amb autors de primera línia. Ens ho explica en Pere Ubach.
Ja es pot visitar l'exposició que recull 19 de gairebé una trentena d'itineraris que estan publicats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fades de Climent. Una exposició que va ser creada fa més de 15 anys amb la intenció de reflexionar de la relació entre la literatura i el territori, a través d'una selecció de textos. La directora de la Càtedra de Patrimoni Literari és Maria Àngels Vilallonga.
Ja l'any 2006 vam fer el primer itinerari a les Closes, amb Maria Àngels Anglada, però fins a l'any 2008 no vam començar a publicar aquests llibrets, que són uns llibrets petits, que són guies literàries d'un lloc. Per exemple, comencem aquesta exposició amb el primer que vam publicar, que és de Rodoreda a Romanyà de la Selva.
A partir d'aquí van estudiar la relació entre Mercè Rodoreda i Romanyà de la Selva i l'estret lligam de l'escriptora amb aquest lloc, on va viure els darrers 11 anys de la seva vida. I així, amb una desena llarga d'escriptors i indrets més. Albert Pinyeira és el diputat de Cultura de la Diputació de Girona.
En definitiva, es tracta de donar a conèixer i difondre no només els nostres autors, sinó el nostre patrimoni literari i sobretot els nostres espais literaris.
I és bonic, i a més aprens, és a dir, quan vas a veure un paisatge o et passeges per un camí, veus el paisatge amb els teus ulls, però si vas de la mà d'un escriptor que ha tingut una mirada sobre aquell paisatge, a partir d'aquell moment ja veus el paisatge d'una altra manera, amb els ulls d'aquell escriptor que ja ha reflexionat sobre aquell lloc.
L'exposició es podrà veure fins al 21 de novembre a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Optical i a Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. Un bon Olot resisteix 81 minuts contra l'Andorra. Un gol de Bakis a la recta final va tombar un pla de partit que havia sortit a la perfecció fins aleshores.
Els olotins havien anul·lat els andorrans i fins i tot havien tingut l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. S'acaba doncs així el trajecte a la Copa Catalunya i l'Andorra jugarà la final contra el Badalona Futur.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va quedar a les portes de la final de la Copa Catalunya Absoluta que finalment jugaran l'Andorra i el Badalona Futur. Els olotins els van sobrar 9 minuts i és que el gol de l'Andorra va arribar al 81 quan la tanda de penals ja era a la cantonada. Va ser gràcies a una gran centrada per la banda dreta que Bakis va rematar tot sol a boca de canó. L'Andorra va marcar en el seu primer intent entre els tres pals. Fins aleshores, l'Olot havia anul·lat totalment l'atac andorrà. Li havia cedit la pilota, però no l'havia deixat construir. Malgrat el resultat final, el pla de partit va sortir com volia l'entrenador, Jonathan Risueño.
El plan de partido, la verdad, que ha sido el que sabíamos que iba a ser, el que habíamos planeado. Muy contento por los chicos, creo que han hecho un gran trabajo. Creo que hoy se ha podido ver ya, sobre todo lo que más contento estoy, aparte de lo táctico y todo eso, el tema emocional, ¿no? Creo que se han quitado ese peso de encima y han hecho un partidazo de tú a tú y estoy sobre todo muy contento por ellos, porque creo que han estado a muy buen nivel todos y creo que se merecían hacer un partido así a pesar de que el resultado haya sido negativo.
Els olotins es van defensar molt bé, van tapar tots els forats i fins i tot van tenir una ocasió de gol, un xut de Ferran Bruguer que va tocar el lateral de la xarxa i un parell de contraatacs amb superioritat inicial que ni Manel Busquets ni Ferran Bruguer, ahir la parella de davanters, van acabar bé. Sigui com sigui, l'Olot va competir de tu a tu contra un rival de segona divisió A. Era el segon partit de Jonathan Risueño a la banqueta olotina i es va veure una evolució respecte del primer, de dissabte passat contra el Llevant, també de segona. El tècnic va acabar molt satisfet.
Creo que las sensaciones son totalmente diferentes al partido del sábado. Yo no estaba nada contento con el partido del sábado y hoy me voy muy satisfecho. Yo creo que hemos dado un paso hacia adelante grandísimo y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerlo el domingo y mantenerlo cada semana y a partir de aquí ir creciendo también con balón y seguir trabajando esta solidez defensiva. Si conseguimos hacer eso y mantenerlo, estoy seguro de que el equipo crecerá.
Risueño va repetir el 4-4-2 de dissabte, però va plantejar una alineació diferent amb jugadors que fins ara havien tingut poc o gens protagonisme. El porter Arnau Fàbrega i el migcampista Eric Vilanova van gaudir de la primera titularitat de la temporada i també van jugar d'inici els joves Guillem Terme i Arnau Forés, a més del davanter Ferran Bruguer. El tècnic valencià va voler donar minuts a tots els jugadors i també va pensar en diumenge, quan dirigirà el seu primer partit de Lliga. L'Olot Deportiu Aragón, que també jugarà a l'estadi municipal, és la cita més important d'una setmana intensa i diferent a la Unió Esportiva Olot.
I també serà un cap de setmana d'hoquei perquè es presenta un nou repte gran per l'hoquei Olot en derrotar el líder a casa seva.
El Mataró, actual primer classificat del grup nord de la Lliga Hockey Plata, serà el rival dels olotins aquest dissabte. Els de García i Piera volen seguir amb les bones sensacions i derrotar un equip que encara no ha perdut en aquest inici. Ha aconseguit 4 victòries en 4 partits. Ferran Sacrest i Matías Reixac són dubte pel partit que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot a partir de les 8 del vespre.
Després de recuperar les bones sensacions i sumar els 3 punts davant el Sant Just, l'hoquei Olot visita aquest dissabte la pista del Mataró, actual líder del grup nord. Els mataronins sumen 12 punts a 12 possibles, mostrant-se com un equip sòlid i candidat a l'ascens. La temporada passada van disputar el playoff per pujar a l'Hockey Lliga, optant fins a l'últim moment a l'ascens. És un conjunt pensat per retornar a la màxima categoria i dominar la part alta, objectiu que està aconseguint fins ara. Segons el tècnic de l'Hockey Olot, Jordi García, és un equip capaç de pressionar intensament i amb qualitat suficient per anotar amb facilitat.
Veiem que el Mataró ha començat fort, que ha començat amb bona dinàmica i, bueno, ens esperem un Mataró molt ofensiu, un equip que pressiona molt a sortida de bola, que a més fa molts dos per uns a balles, que juga tres tios a baix a molt ofensius, que tenen unes transicions i uns contraatacs que els acaben molt bé, vale? Tenen jugadors amb gol.
Un duel que, segons García, ha de servir per seguir en la bona dinàmica. Després del 2-1 davant el Sant Just a la Josep Jou, l'hoquei Olot vol batre el líder a la seva pista, un repte gran pels olotins.
Un bon equip, amb una pista molt complicada, amb gent que porta molts anys allà, amb experiència. Serà complicat, però tal com vam treure els 3 punts contra el Sant Just, ja ho hem dit sempre, que podem competir contra els millors i podem perdre contra els pitjors. O sigui, ens ha passat aquest inici de temporada, hem canviat la dinàmica que portàvem negativa i esperem que ara, aquesta setmana, com a mínim, el que dèiem la setmana passada, aquestes sensacions que segueixin.
L'entrenador de Navàs transmet un missatge clar. La intenció de guanyar, sigui on sigui, sempre hi és.
És possible guanyar, i tant que sí. O sigui, nosaltres anem a això. Si no sortíssim a treure els 3 punts cada setmana, ja no ens posaríem ni els patins. Per tant, anem a intentar guanyar.
Pel duel a Mataró de la 5a jornada de l'Hockey Lliga Plata Grup Nord, Ferran Sacrest i Matías Reixac són dubte per molèsties físiques. La resta de plantilla viatjarà cap al Maresme per disputar el partit de dissabte a 8:45 del vespre, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.